El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 a Ràdio Sabadell.
Primera jornada de vaga de les 5 als sindicats d'educació han convocat per reclamar més diàleg al conseller Josep González Cambray. L'acusen el titular d'Educació de no voler negociar els canvis amb la comunitat educativa, assegurant que la gota que ha fet passar el got ha estat el canvi en el calendari escolar, però també estan conformes amb el... amb el nou currículum. Demanen que s'acabin les retallades, que millorin les condicions laborals amb una estabilització dels interins i un increment de la inversió en educació. De seguida conversem amb els sindicats per saber els motius d'aquesta protesta, però abans volem anar fins a l'escola Enric Casasses, al centre, per saber quin seguiment té la vaga. I tenim el Pere Gallifa en aquest punt. Pere, bon dia de nou.
Hola, bon dia, Mireia. Bé, nosaltres ens hem quedat a fora mirant una mica què feien les famílies en el dia d'avui i pel que ens han comentat es nota bastant, diguéssim, que hi ha molta menys activitat, molt menys moviment en aquest primer dia de vaga que no pas, diguéssim, per exemple, ahir o la setmana passada, en un dia normal d'escola. El que sí és que, a veure, vulguis que no, hi ha un degoteig constant de famílies i de nens i nenes que venen aquí a l'escola, bàsicament, pel que ens han comentat, doncs perquè hem de pensar que són 3 dies de vaga aquesta setmana, més divendres, que és dia de lliure disposició, i que per tant són 4 dies que moltes famílies parlant clar, no es poden combinar amb avis, àvies, pares, mares, amics, amigues per diguéssim, poder tenir els nens sense haver-los de portar a l'escola. A més, ens han dit que en aquest centre han garantit els serveis mínims i que també hi ha menjador, i doncs, per tant, una opció per a aquestes famílies per tenir doncs, els nens mentre ells treballaven diguéssim, a cura d'algú, doncs ha estat portar-los a l'escola. Això sí, ha sigut menys que un dia habitual. I, en general, també les famílies, el que ens han dit és que estan bastant d'acord, si més no aquí a l'Enric Casasses i amb les que hem parlat, a favor d'aquesta vaga. Diuen que comparteixen els motius, que ara suposo que en parlareu aquí al programa, per fer aquesta vaga, i que fins i tot ho veuen positiu que la canalla doncs, també vegi que és una vaga, que és una protesta, i fins i tot moltes d'elles ens han dit que anirien, si poden, a la manifestació també, doncs, perquè els nens vegin que és una manifestació i que és una protesta. Per tant, malgrat que moltes famílies, diguéssim, han hagut de portar els nens a l'escola perquè no s'ho poden combinar, sí que en general doncs, estan a favor d'aquesta protesta que comença avui i que doncs, s'allarga 3 dies aquesta setmana i 2 en principi la setmana que ve.
Doncs aquesta és la situació que està ara aquí al centre de Sabadell en aquesta primera jornada de vaga. Pere, et demanem que et traslladis a un altre punt perquè a les 9 del matí també començava una mobilització davant de serveis territorials, en aquest cas convocada per la CGT. Tan bon punt estiguis al lloc i tinguis la informació, ens demanes pas i parlem i explica'm una mica com està anant tota aquesta mobilització.
Perfecte, fins ara.
Fins ara, Pere, que vagi bé. Doncs, com dèiem, els sindicats han convocat 5 jornades de vaga, 3 per aquesta setmana, avui, demà i dimecres, 2 més per la darrera setmana del mes, els dies 28 i 29 de març. D'aquesta protesta en parlem a aquesta hora amb Marga Romartínez, responsable de docents de l'Escola Pública de la Federació d'Educació de Comissions Obreres. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
És d'hora, les classes, les escoles han obert des de fa 10 minuts, no? Però no sé si a aquesta hora o per les informacions que tenen fins ara poden preveure una mica quin pot ser el seguiment d'aquesta aturada.
Doncs la veritat és que dades de seguiment ara no en tenim. El que sí que tenim és la previsió i el sondeig que hem anat fent, no? Passant per als centres d'educació, tant de primària com de secundària, com escoles d'adults i FP i tots. La veritat és que sembla que serà força més alt que anteriors vagues. Uh-huh. Serà un seguiment més alt. Pensem que la gent està... Això, venim de 10 anys, de més de 10 anys de retallades, 2 anys de pandèmia, anuncis amb roda de premsa de qüestions que modificaran les nostres condicions laborals i modificaran la qualitat de l'educació dels nostres fills i filles. I això doncs, ens ha esgotat, ens ha deixat ja sense més remei que haver de convocar una vaga.
Els centres que hi haurà més seguiment serà primària, secundària. Què acostuma a passar en aquests casos?
Doncs depèn, però sí que detectem en general potser més a secundària.
Uh-huh. Les famílies, ara el Pere Gallifa copsava, no?, des d'una escola de Sabadell una mica les sensacions que tenien les famílies o el seguiment que podia tenir aquesta aturada en les famílies. Què els han dit les famílies? Què van copsant de les famílies?
Les famílies en general ens mostren la seva solidaritat i el seu suport. De fet, en el MUCE, que és el marc unitari de la comunitat educativa, en el marc unitari de la comunitat educativa hi ha associacions de famílies i ens han donat explícitament el suport d'aquesta vaga, perquè hi ha coses que ha anunciat aquest conseller darrerament que afecten no només a les treballadores, sinó també a tota la comunitat educativa, a les famílies i a l'alumnat. I per això tenim el seu suport, perquè passa que també entenem, doncs, que, clar, el que deia el teu company, no? Doncs, clar, l'organització familiar i la logística és una altra cosa.
Mm-hmm. Les escoles concertades també s'han sumat a la protesta.
Sí. Les escoles concertades s'han sumat a la protesta i al sector del lleure també.
Els motius principals d'aquesta vaga. Hi ha hagut molt debat al voltant d'aquesta qüestió, no? S'ha apuntat que el motiu principal és el calendari i la resta són motius que s'han afegit, doncs, per, s'ha arribat a dir, dissimular, no? És així?
No. Els motius d'aquesta vaga fa molt de temps que els venim reclamant. Portem retallades de fa més de 10 anys. El pressupost del 2020, quan la Generalitat va aprovar el pressupost del 2020, hi va afegir una esmena addicional que deia que es comprometien a que quan la situació econòmica millorés es revertirien les retallades que ens havien aplicat als docents d'educació. O sigui, venim des de 2020 ja demanant aquestes coses, el restabliment de l'horari lectiu, la reducció de les ràtios, la gent que està treballant fent un terç de jornada, que això no existia mai, era mitja jornada com a mínim el contracte, la recuperació del poder adquisitiu, una formació professional de qualitat amb una bona planificació, perquè aquest curs ja sabeu que ha quedat moltíssima gent fora, sense plaça, o al final han obtingut plaça en cicles que no eren els que volien, o posant unes ràtios altíssimes. Penseu que a educació no obligatòria estem amb 35-38 alumnes tranquil·lament. Això, formació professional, per fer les classes pràctiques és totalment inviable. O sigui, hi ha moltes altres coses. El calendari del que ha fet passar el got, però hi ha moltes altres coses que portem temps reclamant-les. I el govern és conscient, perquè ja et dic, en el pressupost del 2020 ja ho van reflectir, que era una cosa que s'havia de revertir i que revertiria quan hi hagués una millora econòmica.
Anem, si li sembla, PAMS, amb algunes d'aquestes reclamacions, no?, que fan des dels sindicats d'educació. Parlant del calendari escolar, no?, per exemple, n'hem parlat molt. Per què és tan negatiu aquest calendari escolar?
Per començar, és negatiu perquè no se n'ha parlat amb nosaltres. O sigui, se'ns ha imposat, és una imposició, és un acte totalment antidemocràtic. No consultar no només els treballadors, sinó tampoc no s'ha consultat el Consell Escolar de Catalunya, que és l'òrgan més elevat de consulta. Tampoc se'ls ha consultat, no se'ls ha tingut en compte. Aquest és el gran problema. Després, nosaltres, el dia 1 de setembre, som als centres, estem treballant, eh? O sigui, que ningú es pensi que perdem dies de vacances, no? Aquest calendari nosaltres no ens treu dies de vacances. El que ens treu és qualitat de feina. Treu qualitat de la nostra feina, ens fa treballar d'una manera més estressada i menys planificada, i de rebot, els nostres alumnes tindran una educació, doncs, amb menys qualitat.
Mm-hmm. I aquesta incidència, per tant, aquest calendari escolar tindrà, diguéssim, afectació en la qualitat educativa o pot tenir afectació en la qualitat educativa?
Sí, és el que nosaltres considerem, clar, perquè passem de preparar el curs en 15 dies a fer-ho en una setmana. I, a més, penseu que al setembre hi ha docents que arriben al centre el dia 1 de setembre. O sigui que el curs anterior o no estaven treballant o estaven treballant en un altre centre. Per tant, tindran una setmana només per situar-se en aquella feina nova, per conèixer quins grups tindran, quin alumnat tindran, i això en una setmana, doncs, la veritat és que, doncs, això fa perdre qualitat.
I què passa amb el currículum? Quins canvis s'introdueixen i per què no els acaben de convèncer?
El currículum també és el mateix, no? És un currículum que ve també gairebé per decret, ens van deixar a principi molt poc temps per llegir-lo i no hem tingut temps de debatre. O sigui, s'han fet hem pogut escriure articles o donar l'opinió, però no hi ha hagut un debat real en què s'escolti, en què puguem parlar, i d'aquí sobretot això, cara a cara, tampoc no hi ha sigut. El currículum té un greu problema, que és sobretot afectació laboral, és que treu hores a moltíssimes especialitats, tant de primària com, bueno, secundària totes, perquè secundària tothom és especialista, i treu hores lectives de les matèries, i especialment, per exemple, la tecnologia la redueix gairebé, l'assignatura de tecnologia la redueix gairebé el 50%. La filosofia de quart d'ESO desapareix, i després, per exemple, el batxillerat assigna més hores a assignatures optatives que no entren a les PAU, que no pas a les assignatures que sí que entren a les PAU. No? Aleshores, és un currículum que és difícil d'entendre, no? Crec que això sigui una cosa bona per al nostre alumnat, també.
Em parlava de les retallades, no? Parlava, doncs, que les retallades segueixen tenint incidència. De totes maneres, el departament diu que en els últims anys ha fet una inversió molt important arrel de la pandèmia, no? També en professionals que han estat, doncs, extres, no? Que s'han posat als centres educatius.
Sí, han contractat personal que se'ls diu reforços Covid, però són persones que estan això com un reforç, no formen part de la plantilla estructural, són reforços temporals, perquè ja ara estem en aquesta situació de pandèmia. Quan desaparegui la pandèmia, què passarà amb aquest personal? Perquè no són places estructurals, per tant, aquí tenim un problema. I després l'altra persona. També tenim el que deia abans, que són els terços a mitja. Abans tothom tenia mitja jornada com a mínim, i arran de les retallades, doncs, van començar a fer aquests contractes d'un terç. Doncs això també afecta, perquè, clar, tens persones al centre que fan molt poquetes hores, fan justet les hores d'atenció a l'alumnat, i aleshores queden poques hores de coordinació, igual que l'hora lectiva, no? També reglament ens van imposar dues hores lectives més amb les retallades, en vam recuperar una fa poc, i ara demanem recuperar l'altra, no? Una hora lectiva menys vol dir que és una hora més que tenim per coordinar-nos entre nosaltres, per coordinar-nos també amb personal extern dels centres, com són els equips d'atenció psicopedagògica, o, per exemple, també amb centres de salut.
Quin increment, per tant, d'inversió s'hauria de fer en aquest cas?
Doncs, mira, estem al voltant del 3% del PIB actualment i demanem el 6% del PIB. I aquest curs també el departament es vanta de que són els pressupostos, és el pressupost, la partida pressupostària més alta destinada a educació dels últims temps. Però això sí que és cert, però això hem de tenir en compte que una quarta part ben bé d'aquests pressupostos són fons europeus. Són fons europeus que han aparegut, aquests, els Next Generation. Quan aquests fons europeus desapareguin, què passarà? També és una qüestió que ens preocupa, no? Demanem que passar d'això del voltant del 3% del PIB a arribar al 6% del PIB, i també demanem que aquesta inversió de fons europeus la pugui mantenir el govern de Catalunya, que no vingui de fons europeus, que no sigui una cosa temporal, perquè estem, doncs això, amb coses temporals, són pagats, no són solucions a la llarga, que és el que nosaltres creiem que és necessari. Estem demanant també des del 2017, el departament va aprovar un decret d'inclusió. Tenim alumnat que necessita que aquest decret es pugui desenvolupar, i perquè es desenvolupi calen diners, i aquests diners no hi són. Per tant, necessitem una inversió potent, una inversió d'això, mínim un 6% del PIB en educació.
I els interinatges, que n'hem parlat molt, quines conseqüències tenen aquests interinatges, més enllà de les conseqüències òbvies i evidents per a les persones que són interines?
Doncs els interinatges també van lligats a les retallades, perquè, de fet, abans de que comencessin les retallades teníem al voltant d'un 12% de persones interines, i ara penseu que estem a secundària amb un 45%, a primària al voltant del 30%, o sigui, és un percentatge molt alt de personal que no està tics, que no són funcionaris de carrera. I el problema és que, clar, entre aquest interinatge tan alt i el decret de plantilles, el que tenim és una pèrdua de democràcia als centres terrible. O sigui, ens trobem en centres on en els claustres la gent no parla, no hi ha debats, hi ha silenci, no es diu res, perquè amb el decret de plantilles hi ha tantes persones interines treballant, doncs els nomenaments sovint es fan a dit i a més en alguns casos creen discriminacions amb dones embarassades i discriminacions, per exemple, amb gent que té malalties cròniques, i això a l'administració pública és molt greu, a qualsevol lloc de treball és molt greu, però a l'administració pública encara més, perquè hauria de donar exemple i està fent just el contrari.
I com s'hauria d'acabar amb aquesta situació? S'han de convocar més places? S'ha de facilitar doncs, que aquestes persones amb mig temps treballant puguin accedir a determinats llocs?
Evidentment. A la plataforma unitària el que reclamem tots els sindicats és l'estabilització d'aquest personal interí. O sigui, s'ha d'estabilitzar i s'ha de trobar. De fet, ara ja tenim una llei que obliga a fer-ho d'aquí a 2024. Per tant, esperem que ho facin. Però això també és una cosa que portem des del setembre demanant al departament que, si us plau, ens digui quines places són aquestes que hi ha per estabilitzar. I ens diuen que no tenen les dades, que és molta feina, que no ho poden, que no saben on són, que no ho poden calcular, que és difícil. I clar, és una situació, penseu que parlem de 25.000 persones, ben bé, o més. Aleshores, clar, són 25.000 llocs de treball. Això hem de ser seriosos i ens hi hem de posar, perquè d'aquí a 2024 no queda gaire temps per estabilitzar tota aquesta gent.
Amb les conseqüències entenc que això té doncs, també en les pròpies persones, no? De saber on aniràs el curs vinent, que això també deu generar una incertesa personal important, no?
Evidentment. Penseu que aquestes persones cada any, al mes de juliol, estan a casa seva tremolant a veure on treballaran el curs següent. Això, una, la inestabilitat aquesta. Però després hem d'afegir que cada curs tornes a començar. Cada curs arribes a un centre nou, has de conèixer el centre, has de conèixer l'alumnat, t'has d'adaptar, cada centre té una manera de fer, té un sistema de posar notes, té un sistema de posar avisos a les famílies, aleshores cada curs és una adaptació nova. I després ja et dic, com he dit abans, amb el decret de plantilles, aquesta situació encara és més complicada perquè no s'està respectant l'ordre de prelació de la borsa, l'ordre objectiu en què la gent està ordenada a la borsa per temps treballat i per estudis que té fets, sinó que s'agafa gent a dit perquè es crea un perfil per una persona que sigui més afí o més propera a la direcció i aleshores aquest curs, per exemple, ens hem trobat amb gent que portava 25 anys treballant i que s'han quedat fent substitucions perquè els ha passat per davant gent que tenia doncs, això, més afinitat o digue-li com vulguis, no? I els ha passat per davant una persona que potser porta 3 anys treballant a una que porta 25. Això també, en les persones interines, penseu que les fa patir molt. O sigui, viuen en una angoixa contínua.
En aquest sentit, amb tot això, era necessari fer 5 dies de vaga? És excessiu fer 5 dies de vaga?
No sé si és excessiu fer 5 dies de vaga o fer-ne un o... El que passa és que no ens ha quedat més remei que fer això. Nosaltres, ja et dic, portem molt de temps. O sigui, no és d'ara, no és d'aquest curs, sinó que portem molt de temps reclamant això. I hem intentat doncs, parlar, negociar, que se'ns escolti i cada vegada... I, de fet, això ho hem anat intentant amb els altres consellers, però aquest darrer conseller, des del maig de l'any passat que va ser nomenat, la veritat és que cada cop anem a pitjor i aleshores, com que cada vegada se'ns van tancant portes, no ens deixen parlar, no ens deixen negociar, no se'ns escolta, doncs no ens queda més remei que anar a la vaga. La vaga és l'últim recurs.
Hi ha alguna opció d'aquests 3 primers dies de vaga? Entenc que ara ja van rodats, per dir-ho d'alguna manera, però han convocat 2 més de cara a l'última setmana del mes de març. En tenen alguna reunió establerta amb el conseller, algun tipus de trobada, algun tipus de negociació com per decidir no anar a la vaga?
No ens han convocat. Ens haurien de convocar el comitè de vaga i de moment no ens han convocat ni ens han dit res.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio a Marga Romartínez, responsable de docents de l'Escola Pública de la Federació d'Educació de Comissions Obreres. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies. Bon dia.
I seguim abordant aquesta qüestió. Deixàvem el Pere Gallifa a l'escola Enric Casasses i es traspassava, que per la següent mobilització parlàvem d'aquesta mobilització prevista davant de serveis territorials. Pere Gallifa. Hola de nou.
Hola, Mireia, bon dia. Hola, bon dia, bon dia. Doncs sí, aquesta mobilització que convocava, per cert, la CGT aquí a Serveis Territorials, però anant cap aquí ens hem trobat amb una manifestació de diversos centres d'infantil i primària que, pel que ens han explicat, s'han trobat tots ells a Plaça Espanya. D'allà han anat baixant per la Gran Via, d'allà han... entre algun carril, de, jo crec que un carril de circulació en sentit sud, diguéssim, fins a serveis territorials. És una manifestació on hi havia ben bé unes 120-150 persones, tots ells doncs professors de primària, secundària, també membres d'administració i serveis, que la proclama així més clara que han cridat és cambrai dimissió. Era el que es podia sentir que els manifestants anaven proclamant per aquí, per la Gran Via de Sabadell. Ara han arribat a serveis territorials on s'han concentrat i on s'han trobat també amb membres de la CGT, per tant, potser ja podem parlar d'unes 150 persones ben bé manifestant-se, i la seva intenció és reunir-se aquí. Estan enganxant, diguéssim, amb cartells, amb les seves reivindicacions en els vidres de serveis territorials, i d'aquí el que faran és anar cap al transport públic i anar a la manifestació unitària de Barcelona prevista per 12:15 del matí.
Per tant, aquesta és la situació a aquesta hora a Sabadell, com s'està vivint aquesta mobilització en aquest primer dia de vaga. Pere, gràcies.
Sí, una cosa que vull dir, que després... mira, que em sembla interessant també, perquè
explica,
de la connexió a l'Enric Casasses ens hem quedat per allà una mica i m'ha semblat també interessant, després de parlar amb membres, diguéssim, de l'escola, que ens han dit que es veien més nens que els altres dies de vaga. Que em sembla una cosa també a destacar, segurament, pel que ens deien les famílies, per aquest fet que, clar, se sumen 3 dies de vaga aquesta setmana i segurament costa més, diguéssim, d'organitzar-se logísticament a casa per quedar-se amb els nens. Per tant, diguéssim això, que les famílies sí que han tendit més aquest cop a portar els nens a l'escola que en altres jornades de vaga. I per avui sí que estaven garantits els serveis mínims, perquè el seguiment per part del professorat era bastant gran, però que la direcció del centre no sap si demà també hi haurà aquests serveis mínims o, en canvi, potser hi haurà més professors que van a treballar també per l'impacte econòmic que té una vaga també sobre el professorat. Per tant, una mica, crec que cada dia s'haurà d'anar mirant com va aquest seguiment per part de professors i també, diguéssim, què fan les famílies amb les seves criatures.
Esperarem també les dades oficials, tant des dels sindicats com des del Departament d'Educació, per mirar de treure l'aigua clara amb unes i amb les altres per saber aquest seguiment de la vaga. Pere, gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu. Recordem que aquesta jornada de vaga, com deia el Pere, és la primera de les 5 que han convocat els sindicats en contra de les decisions del Departament d'Educació. Seran 3 dies aquesta setmana, 2 l'última setmana del mes de març, els dies 29 i 30. Se suma també la vaga convocada pel dia 9 de març, pel Dia de la Dona, que ja ha passat, i també una altra vaga convocada la setmana vinent, el 23 de març, en aquest cas en contra de la sentència del 25% de castellà a les aules.